Radio Astel.
Obrim, ja sabeu, el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català.
Bona tarda.
Bona tarda. Et veig molt ben acompanyat, Joan Anton.
Per la Vanessa i per tu, vols dir.
Per la Vanessa, per mi, i per un tros de llibre.
Sí, em fa molta il·lusió. Mira, és una atzarosa història de la vida, que és per nenes i nens a partir dels 8-9 anys cap endavant, i és una adaptació d'un llibre per adults que vaig fer fa un parell d'anys que es deia Una breu i atzarosa història de la vida.
I que aquell llibre...
És un llibre que en alguns apartats el que vull transmetre en aquell llibre és això que molts cops parlem aquí, la fortuna de la vida, no? Quantes casualitats han fet que avui puguem estar aquí. I llavors, com que va funcionar molt bé el llibre, l'editorial m'ha dit, per què no l'adaptes per això, per públic infantil? I, bueno, ha estat un repte, perquè, clar, hi ha coses que... com les expliques, determinades coses, has de mirar com les expliques per la complexitat, però em venia molt de gust, super de gust. I, de fet, és un llibre il·lustrat, ja et dic, em fa molta il·lusió, l'hem fet en català, en castellà, i ja està. Ja està.
I ja està. Sant Jordi, què? Estaràs signant o
no? Sí. Signaré amb llibreria pel matí de Sant Jordi, amb la llibreria Horitzons, amb Punt i a Part, amb el grup Nou Editorial. Estic encara mirant horaris, però sí, qui em vulgui venir a veure, no cal que compri el llibre si no vol, però si vol passar a saludar-me, doncs serà molt benvingut i ho piularé als meus comptes de Twitter i d'Instagram on seré.
Que bé, una atzarosa història de la vida amb aquest nou format, no? Destinat doncs, pels més petits de casa i no tan petits, perquè jo li vull fer una ullada. Té.
Saps què passa? Que estem donant missatges que hem de donar, és la nostra obligació de donar, que són missatges greus, també als infants i als nostres joves, no? Que si l'emergència climàtica, que si un món que és molt injust, que si les guerres... I això n'hem de parlar. Però no només hem de parlar d'això, perquè si només parlem d'això és com vaja món ens esteu deixant, no? Vaja món que ens esteu deixant, quin petardo de cosa, no? I és interessant també de tant en tant compartir aquesta fortuna de la vida amb ells, que se n'adonin que amb emergència climàtica o sense emergència climàtica aquesta vida és un regal. I que cal viure-la plenament, no? I gaudir-la mentre es pugui. Per això que em feia molta il·lusió aquest llibre, també poder acostar aquest missatge al públic infantil.
Doncs, mira, jo prenc nota, eh?
Perfecte.
Una atzarosa història de la vida amb aquestes grans il·lustracions, estan molt ben fetes,
super,
no?
Super.
Pel Morat Abselam i per la Romina Martí.
Estan molt ben trobades.
Joan Anton, deixa'm, abans d'entrar en matèria, no podem passar per alt l'eclipsi solar. Buah, que va tenir lloc ahir. A veure, jo crec que...
A veure,
si hi havia una persona a Catalunya a qui tothom volia escoltar i volia que acompanyés amb aquest eclipsi solar, eres tu, Joan Anton Català.
No fumis.
Com el vas viure?
No, jo, doncs mira, el vaig viure en directe, primer una mica en directe a la tele,
sí?
I després el vaig poder viure a xarxes socials, i la veritat és que fascinant com són els eclipsis solars. N'has vist mai cap així
jo,
total?
Mira, és que avui ho recordàvem, que ho explica la Marta Harkel a l'inici, quan va ser el parcial?
N'hem tingut, ara no recordo si va ser el 2011 o 2009, ara no ho recordo, però total a Catalunya no crec que el vegessis,
no.
Perquè el darrer és del 1905.
No, veus? No hi era encara.
No, doncs
però el parcial me'n recordo.
Sí.
Però crec que era el 1990
No, el 2000 i pico, ara no recordo la data, vam tenir també un parcial.
Oi?
Però no té res a veure en un total. És a dir, en un total, directament, jo diria que és difícil contenir les llàgrimes d'emoció. És a dir, no t'ho acabes de creure, tot i que saps que es produirà i has vist fotografies i has vist vídeos i saps que és la lluna que passa pel davant. En fi, vas allà amb la lliçó apresa, a pesar de tot això, en el moment en què... El moment en què comença la totalitat, el moment en què es fa de nit de sobte, perquè és un instant, és instant, i notes la baixada de la temperatura, que ja només cal això perquè ja tens els nervis a flors de pell, no? L'emoció que et surt, només falta que baixi la temperatura, veus aparèixer estels brillants al cel, i dius, això és impressionant, i notes la gent, que estàs compartint aquella emoció amb un munt de gent que en aquell moment ho està mirant. és indescriptible. Jo recordo el que vam veure amb tota la família l'any 2017.
Amb justament, tota la família.
Sí, me'ls vaig emportar als Estats Units, a les meves filles. Justament n'hi va haver un altre als Estats Units, però a la costa oest, perquè volia que... És quan hi ha una eclipsi de sol total en llocs com aquest, que són de fàcil accés, són països que pots visitar, sí, perquè de vegades els eclipsis totals de sol es produeixen sobre els oceans, o en llocs continentals que és de molt difícil accés. I jo recordo aquell moment, jo estava fent fotografies i gaudint, les meves filles també gaudien, però una d'elles duia una càmera de vídeo, i va fer unes imatges del moment de la totalitat, i jo en aquell moment em vaig connectar, el dia següent em vaig connectar a mitjans de comunicació per fer la crònica, no? I em van demanar el vídeo, i vaig haver de passar el vídeo, però vaig haver de treure les veus, perquè les expressions no es podien reproduir. Diríem, no les podríem reproduir aquí, de la quantitat de coses que van arribar a dir.
Què
en aquell
vius?
Moment.
Sí,
sí? És que és un moment, ja dic, és que ho has de viure. La bona notícia, Mercè, és que ho podràs viure d'aquí a poquet.
Quan?
El 12 d'agost del 2026.
Ostres.
Això està aquí mateix.
Pues ja és.
Hauràs de baixar cap a les meves terres, però sereu
perfecte,
molt benvinguts. A Tarragona, Terres de l'Ebre. Diríem, sí, ens hem d'imaginar una línia imaginària que baixa de Lleida a Vilanova.
Sí.
Doncs tot el que passi per sota, País Valencià, les illes, totes elles també, diríem, Terres de l'Ebre, Tarragona, tot això serà... hi haurà la totalitat a la posta de sol el 12 d'agost del 26. Tremendo. No caldrà moure's de casa.
Estic emocionada ja.
Veus? Veus? El 2027, a l'any següent,
sí,
2 d'agost, un altre eclipsi total al sud d'Espanya i nord d'Àfrica, inclòs Egipte, per tant, de fàcil visita, l'any següent, el 2027. I el 2028... per tancar tot això, un altre eclipsi, aquest cop anular, dels que la Lluna és massa petita i no arriba a tapar tot el Sol, però sí, queda tot tapat en un anell de foc, que pujarà pel sud d'Espanya i arribarà una altra vegada a País Valencià i Tarragona. Què més volem?
Però, i Joan Anton, explica'ns res breument, perquè avui amb el Joan Anton volíem parlar de magnituds curioses i fascinants.
Que ja no sé si podrem, no?, en això de l'eclipsi, sí, perquè, clar, l'eclipsi és la notícia.
És que, clar, està eclipsant el tema d'avui.
És que és l'eclipsi més, sí, vist de mai de la història. 32 milions de persones viuen directament sota del pas de la totalitat, que no sabien ni moure de casa. 32 milions de persones, més 5 milions més, que s'ha calculat que en aquell dia o unes hores abans es van moure cap al lloc, al recorregut de l'eclipsi. Mai hi ha hagut, evidentment, a la història un eclipsi tan vist com el d'ahir.
Com es produeix un eclipsi, Joan Anton?
Un eclipsi és el moment en què s'alineen perfectament Sol, Lluna i Terra, en aquest ordre. És a dir, el disc fosc de la Lluna, la silueta de la Lluna, passa i ens tapa el disc solar. Comença a mossegar-lo a poc, això és la fase parcial, no?, de l'eclipsi, però si et col·loques en el lloc adequat, que anomenem el recorregut de la totalitat, que és el lloc on es taparà del tot el Sol, arriba un moment que la Lluna aconsegueix ocultar el Sol, i és en el moment aquest de la totalitat, en què es fa fosc, en què baixen les temperatures, els animals es desorienten. Ahir ho vam veure també en molts vídeos que han circulat per internet, com els ocells es tornen bojos,
clar,
i comencen a cantar i comencen a fer coses com si estiguessin, diríem, estan vivint un moment diferent per ells, no?, i és un moment excepcional que dura poquet. Hem de pensar que el moment de la totalitat pot durar normalment un parell de minuts, tres, ahir va durar quatre, era un eclipsi que en alguns llocs arribava una mica més de quatre minuts, i quan això passa, doncs la Lluna continua circulant i comença a destapar el Sol, i és quan tornem a veure aquesta figura de l'eclipsi parcial. Pensem que el recorregut de la fase total, aquest lloc on es produeix la foscor absoluta, són recorreguts, són zones, franges de zones relativament estretes, t'has de situar allà, estem parlant d'uns 200 quilòmetres d'amplitud, però de recorreguts de llargada de milers de quilòmetres. El d'ahir entrava per la costa oest de Mèxic, travessava cap als Estats Units per Texas, se n'anava cap a la frontera en Canadà, passava per les catarades del Niàgara, exactament pel sobre, i després continuava per Canadà i sortia pel nord-est, per la península del Labrador. Això són milers de quilòmetres, però t'has de situar en una franja molt estreta d'uns 200-250 quilòmetres si vols gaudir d'aquesta totalitat. Si no, màxim tindràs un eclipsi parcial, però no total. I això, com et dic, és perquè des d'aquells punts l'alineació és perfecta i sobre la Terra cau l'ombra de la Lluna. Tenim el Sol tapat, wow, per la Lluna, per tant, cau l'ombra de la Lluna, que cau com en un con, clavat en aquell punt de la Terra.
Joan Anton, qui marca aquest calendari? És a dir, perquè ara tu deies, no? O sigui, nosaltres el 2026 tindrem aquest eclipsi total, també?
Sí, avui no hi ha cap mena de problema en predir, més que predir, calcular, no sí. És predir, és a dir, directament calcular quan es produirà qualsevol eclipsi, sigui de sol, total o parcial, sigui anular, sigui de lluna, amb el coneixement que tenim avui de la mecànica celeste, no hi ha cap problema de fer prediccions que són absolutament acurades. Quan dic acurades, el segon que et poden dir exactament, no només el dia i l'hora, sinó el lloc on t'has de situar, i si no puc aquí i em poso aquí, què veuré? Doncs aquí ho tens simulat. Això ho podem saber en qualsevol moment, i també ens en podem anar al passat i veure històricament els eclipsis. El del 2026 serà important, perquè el tindrem aquí a casa. Pensa, Mercè, que si et perds aquest, hauràs d'esperar fins l'any 2180. Si no recordo malament, ara t'ho dic de memòria.
No em va bé, eh?
No, a mi tampoc. Per tornar-ne a tenir un altre aquí a Catalunya. Per tant, ja caldrà aprofitar. Ara ho parlàvem amb la Vanessa i jo et deia, la gent que tingui llocs, apartaments, cases, no sé, en aquesta zona, sobretot sud de Catalunya,
sí,
es pot fer d'or, perquè hi ha gent que es mou a nivell mundial, que es mou seguint els eclipsis. L'eclipsi s'ha transformat en un motor també de l'economia, en un regal pels llocs per on
passa
la totalitat.
I deixa'm repreguntar-te, com es calcula? O sigui, com se sap, no, aquesta trajectòria, no? Què passarà?
La tenim perfectament calculada perquè coneixem el mil·límetre, l'òrbita de la Lluna, també coneixem el mil·límetre com és l'òrbita de la Terra, i per tant podem calcular exactament com estaran situats en perspectiva nostra de visió Sol i Lluna. De manera que podem saber que aquell dia, en aquella hora, la Lluna passarà pel davant del Sol, vist des d'alguns punts de la Terra. Això ho podem saber, com et deia, en una precisió absoluta. És interessant pensar que sempre, en un eclipsi de Lluna, de Sol, com el d'ahir, la Lluna està en fase nova. És la definició de fase nova, perquè diríem, com que l'alineació és Sol, Lluna, Terra, vol dir que la Lluna, la cara que té il·luminada pel Sol, és la del davant, la que nosaltres no veiem. I això és definició de Lluna nova. Però no totes les Llunes noves generen eclipsi de Sol. Si no, en tindríem una cara 28 dies d'eclipsi de Sol al món. I no és així. I això és perquè l'òrbita de la Lluna està una mica inclinada respecte al pla orbital Sol-Terra. De manera que la Lluna nova normalment passa per sota o per sobre del Sol. No la veiem perquè és de dia. La Lluna nova no la veus perquè és de dia i tens el Sol al cel. Però si la poguessis veure, si algú tapés el Sol en aquell moment, veuries el disc de la Lluna que passa per sobre o per sota. Això és el més habitual. Però de tant en tant passa que coincideix la Lluna en aquesta òrbita que té, que la té inclinada, travessa el pla de l'òrbita Terra-Sol, i en aquells moments és quan es pot produir, només en aquells moments que es pot produir l'eclipsi, que és quan hi ha aquesta alineació perfecta Sol-Lluna-Terra. A més, dir-te, per encara donar-li més emoció, que la natura ens ha regalat en una cosa que és fortuïta, i bueno, això sí que és un regal, que és que la mida en què veiem la Lluna en el nostre cel i la mida en el que veiem el Sol al nostre cel coincideix. És a dir, que la mida que tenim de la Lluna és capaç de tapar completament el Sol i donar-nos un eclipsi total. I això és producte de la fortuna, de la casualitat. Absolutament casual.
O sigui, és la casualitat?
Absolutament, absolutament casual. Això és que es combinen aquí la mida real dels objectes, del Sol i de la Lluna, amb les distàncies a les quals estan. De manera que la perspectiva de la Terra és clavada i perfecta perquè el disc lunar pugui ocultar completament el disc solar. Però ja et dic, això és producte de la fortuna.
Abans feies una menció als efectes d'aquest eclipsi, no? Deies, els animals, sobretot, es desorienten, no? Quins altres efectes, no, pot tenir aquests 3 minuts i escaig?
Diríem, amb l'emoció humana, moltíssim. Clar, no, però és molt important. És que, jo és que, t'imagines els nostres avantpassats en el moment en què se'ls feia fosca el dia i no entenien... Si avui ja entenent-ho, ja t'emociones, imagina't en aquell moment. Jo penso, primera, és un moment d'exaltació, un absolut d'exaltació, de dir, he viscut un moment que és únic, és irrepetible. Segona, penso que és un moment per reflexionar també de tot això de la fortuna de la vida que comentàvem abans, no? Quina natura tenim, quin planeta tenim, quins fenòmens més bonics tenim. Després és un moment de comunió amb altra gent. Tots estem en aquell moment gaudint. Tots estem compartint aquella mateixa emoció, no? I et mires la gent del costat i estan badant com tu, no? També hi ha altres efectes, més diríem, pragmàtics, si vols, o més monetaris, no? Dèiem, els negocis. Bueno, pues, evidentment és una font d'atracció del turisme, s'ha convertit en font d'atracció de turisme. Pensa que les cues també, cal dir-ho, les cues que es produeixen a les carreteres són immenses. El 2017 nosaltres vam fer, en el moment en què acaba l'eclipsi, que és quan tothom surt, no? Perquè quan s'ha acabat tothom vol tornar a casa, perquè t'has desplaçat, vés a saber on, no? Nosaltres vam fer 6 hores i mitja de cua per fer menys de 200 quilòmetres, 6 hores i mitja. Els cotxes els hem parats. Però després, per preparar alguns articles que he fet, he mirat les dades estadístiques d'aquell any, del 2017, encara no m'he mirat les d'ahir, les del 2017, i va arribar bé en algunes carreteres cues de 100 quilòmetres de cotxes aturats. 100 quilòmetres de cotxes, 15 hores d'endarreriment. Clar, les autoritats, per tant, també ahir avisaven, era molt més vista el d'ahir del 2017, i deien, vigileu amb la logística de la cosa, porteu aliments, aneu preparats.
Mira, a Joan Antoni González, avui a l'inici del programa hem trucat al Jesús Rico, que ens ha atès des de Sinaloa, a Mèxic, i ell és de Ciutat de Mèxic, i ha fet 13 hores per arribar a Mazatlán,
sí,
per poder veure també, i bueno, estava al·lucinat, i com ens ho ha explicat, realment era com si estiguéssim allà.
Ell estava en el lloc aquest, és el punt en què tocava l'eclipsi, entrava al continent americà.
Clar.
Entrava en aquell moment, i la NASA, de fet, allà hi va instal·lar una de les seves bases.
Quines investigacions es poden treure d'aquest, bueno, pel que fa a la NASA, no?
Sí, de fet, mira, en el moment de la totalitat veiem perfectament i es pot estudiar molt bé la corona solar. La corona solar és una regió que envolta el Sol, de plasma, de gas, per entendre'ns, que és molt calent, més d'un milió de graus. I això és sorprenent, perquè la superfície del Sol, només, entre cometes, només està a 6.000 graus. I, en canvi, la corona, que està més allunyada del centre del Sol, està a un milió de graus. I encara avui no acabem d'entendre el per què. Tenim hipòtesis sobre la taula, no? I l'estudi de la corona solar és molt important perquè allà es poden desenvolupar fenòmens que després ens afecten a nosaltres, no? Sabem que el camp magnètic del Sol està relacionat amb la corona, sabem que el camp magnètic del Sol està relacionat amb les tempestes solars que poden afectar la nostra tecnologia. Per tant, l'estudi de la corona és molt important. Però, quan observem el Sol, la mateixa lluentor del Sol ens tapa la corona. És impossible observar la corona si no tapes el Sol. I l'eclipsi et dona una manera de tapar-lo natural. Posa la lluna entremig i ens diu, ara podeu mirar la corona. I en aquell moment, doncs, molts telescopis de la Terra
estan fixats
amb el disc solar tapat per poder estudiar la corona, veure els seus filaments, veure les seves estructures. Sí.
Joan Anton, deixem-ho per un altre dia, no?
Perquè és que
és tan fascinant com, no? com ho estàs explicant, no? No sé si ens hem quedat alguna pregunta més. Mira, la Vanessa, que sempre la tenim aquí. Bueno, la Vanessa, tu tens mil preguntes, no? A fer-li en Joan Anton, entenc?
Jo sempre.
Mira, l'anell de diamants, si vols saber. L'anell de diamants és un efecte que també el podrem gaudir, si tot va bé, el 12 d'agost del 26, que és, tu estàs veient com la lluna, el disc de la lluna, la silueta està tapant el Sol, i dius, ara, el moment quasi de la totalitat. En aquell moment en què es farà fosc i tu veus que és ara, i en aquell moment es produeix un flash de llum que és l'últim raig de sol que aconsegueix esmicolar-se abans que la lluna ho tapi completament, que és una llum que passa entre les muntanyes i les valls de la lluna per donar-te un flash. I això es coneix com l'anell de diamant, perquè si tu aconsegueixes retardar-lo, que ara te l'ensenyaré, del 2017, és un anell de diamants. Veus perfectament la silueta tapada del sol amb aquest raig de llum que fa aquesta forma d'anell de diamants. Com es pot fer la foto, Vanessa? Doncs amb molta paciència.
Tu saps que ens encanta fer fotografies.
Filtres solars, mira, espera que us l'ensenyaré.
I com hem d'anar protegits, Joan Anton? Perquè això també se n'ha parlat molt, eh?
A veure, un eclipsi de sol.
El Jesús avui ens deia, mira, ara ens ho està ensenyant.
Això és l'anell de diamants.
Per xarxes, aquest anell de diamants que vau poder veure,
sí,
no? El 2017.
Clar, a veure, és molt important, la seguretat és el primer de tot. Un eclipsi de sol s'ha de veure amb ulleres preparades, homologades, amb instruments homologats, mai fer servir andròmines casolanes com un vidre fumat d'una ampolla. Per què? Perquè podrien no ser perfectes, podrien tenir esquerdes, i a més, hi ha hagut molts accidents perquè la trencadissa d'aquests vidres, per la pròpia escalfor de la llum solar, i per tant lesions molt importants als ulls. Sempre amb instruments homologats. Pensem que les ulleres per veure un eclipsi ahir les regalaven. I si les hem de comprar,
si el Jesús ens ho ha dit.
Sí, si les hem de comprar valen un euro i mig, dos. Vull dir, és fàcil. Només et pots treure les ulleres, i de fet és recomanable que ho facis, en el moment de la totalitat. En aquest moment en què el sol es tapa, en aquell moment et treus, I és quan veus, gaudeixes a simple vista aquell espectacle, veus les estrelles més brillants, ahir algun planeta vam veure, fins i tot a ple dia.
És que són extraordinaris.
És brutal. Clar. Diuen que un cop n'has vist un, ja no pots deixar de veure'n altres, i jo, de fet, t'haig de confessar que em vaig reservar la setmana passada per anar als Estats Units. De fa cosa d'un any me la vaig reservar tota, i finalment, entre feina, entre una mica de mandreta, t'haig de dir, i altres coses, al final vaig mirar. I també el veure que jo ho anava deixant i que els preus anaven pujant, l'allotjament, al final fins i tot em vaig pensar d'anar en una tenda de campanya, com vam fer el 2017. Al final ens vam posar els quatre al desert amb una tenda de campanya.
Uau.
Sí, però al final, mira, però jo no em penso perdre el del 2026.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A vosaltres.
De debò.
A vosaltres.
Aneu cap a les llibreries, corrents, a veure, a fer-li un cop d'ull, aquesta una atzarosa història de la vida amb aquest format. Jo ja et dic, vull dir, jo aquest també me'l... Jo me'l compraré.
Ah, molt bé, Mercè.
Sí,
jo us deixo aquest exemplar aquí.
Sí, però em sembla que aquest ja té propietari, no sé per què. Joan Anton, que vagi molt bé.
Igualment.
Fins la setmana vinent.
Adéu. Radio Estel